Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
El reportatge Els Ultres prenen partit, un retrat del funcionament dels ultres dels equips de futbol catalans, escrit pels estudiants de periodisme Sandra Vicente, Gabriel Ubieto i Alba Crespo, ha estat el guanyador del Premi Ramon Barnils de Periodisme d'Investigació, impulsat pel grup de periodistes Ramon Barnils, amb la col·laboració de Bonpreu Esclat, Cugat.cat, l'Ajuntament de Sant Cugat i Estrella d'Am, i el suport del diari Ara i el Col·legi de Periodistes. El guardó està dotat amb 1.200 euros i amb la publicació del reportatge al diari Ara. I per parlar d'aquest treball d'investigació, tenim els autors, la Sandra Vicente, el Gabriel Ubieto i l'Alba Crespo. Molt bon dia als tres.
Bon dia.
I felicitats.
Gràcies.
Sorpresos per al premi?
Sí.
Sí?
Sempre s'agraeix que em premiïn la teva feina, sobretot si ets estudiant i intentes fer el salt al món laboral en un moment en què aquesta esfera no és de molt fàcil accés per la gent nova.
De fet, aquest és el vostre treball de final de grau.
Correcte, sí.
Un treball que fan tres joves estudiants que encara no esteu en el mercat laboral, o sigui, no esteu, diguem, treballant, i que, bueno, sorprèn que gent tan jove doncs faci en aquesta situació un treball com aquest. Fins i tot em sembla que va ser tu, Gabriel, que el dia que recollíeu el premi vas parlar d'un toc d'atenció. No sé si era en relació a això o
bé,
què volies dir.
Tampoc. Seria molt egòlatra pensar que nosaltres podem donar lliçons de moral a gent que porta molts anys en aquest ofici, però sí que pensem que el tema dels ultres és una temàtica que s'ha tocat més en una ocasió als mitjans. El que passa s'ha fet des d'una vessant molt superficial, ja sigui perquè els mitjans no hi dediquen prou temps, no tenen persones especialitzades o aquestes persones no tenen el temps alliberat per poder dedicar-s'hi plenament i tampoc tenen l'espai per aprofundir en un tema que la imatge pot ser molt impactant, però per entendre-la, per contextualitzar-la, per explicar-la, es necessita espai i temps.
I parlant d'espai i temps, vosaltres quant de temps li heu dedicat a aquest treball?
Doncs 9 mesos, ben bé. O sigui, el toc d'atenció del que parlàvem suposo que va en aquest sentit, perquè nosaltres és un reportatge de 4 pàgines que li hem dedicat 9 mesos, un curs acadèmic sencer, i ho hem pogut fer perquè érem estudiants, perquè teníem aquesta plataforma, que hem tingut tot el temps i, bueno, els mitjans els hem posat nosaltres, però hem tingut el suport que requereix i que potser en un diari normal doncs no hagués estat possible, però és temps i ganes, sobretot de sortir al carrer i veure del que estàvem parlant, no només remetre'ns a llibres o a testimonis fets des del despatx, per exemple.
Sí, periodisme de carrer.
Exacte, vull dir, el que hem invertit en sortir fora del nostre àmbit de treball normal, com podria ser això, davant d'un ordinador o d'una redacció o fer entrevistes, és a dir, anar a trepitjar moltes ciutats diferents i espais diferents de socialització també, doncs això és molt important de comptar-ho com una inversió de temps i d'això, de transport de ganes i també d'il·lusió perquè el treball que sortís final fos una cosa rigorosa i que contemplés totes les vessants d'aquest camp que creiem que és el que dèiem, no? Que està molt, molt bueno, no, en aquest tema hi ha molts d'altres, no? Que és molt fàcil de vegades de treure titulars i donar poca informació respecte realment al que està passant.
És com us agradaria a vosaltres practicar el periodisme?
Sí. Amb temps i sobretot amb confiança de qui t'està portant el tema, que et donin aquesta confiança de dir tot el temps que vulguis perquè el resultat, com deia l'Alba, sigui rigorós i que sigui realment un retrat de la realitat, que no es quedi en un titular sensacionalista i sucós, però bueno, tractar en profunditat una situació, una realitat.
M'imagino que vosaltres també us imagineu que la realitat després és ben bé una altra, que en els mitjans, igual que la societat, anem tan accelerats que precisament no disposem de temps per fer aquesta mena de treballs a tan llarg termini, no?
Sí, nosaltres aquest reportatge el vam fer en el nostre últim any de grau i coincidia que tots tres estàvem realitzant pràctiques en diferents mitjans de l'àmbit català, ja sigui La Vanguardia o El Periódico. I llavors, clar, per una banda vèiem les dinàmiques periodístiques que hi havia en el món real, per dir-ho d'una manera, i després la dinàmica que volíem imposar nosaltres, no?, els tempos. És veritat que també hauríem de matitzar que hem tingut 9 mesos, però bé, nosaltres tenim les nostres obligacions, o sigui, no han estat 9 mesos per a aquest reportatge. Nosaltres volem creure que si un mitjà es compromet pot generar l'espai i els mitjans i els recursos per poder donar temps a persones que realment estiguin il·lusionades, tinguin la qualitat que, sens dubte, n'hi ha ni de moltes en el món del periodisme, i que no es necessita 9 mesos per fer aquest reportatge. Hi ha gent molt vàlida que te'l faria molt menys i que segurament sortiria millor.
I a més, és un tema que l'actualitat també prima, però també a vegades prima també el fet de reportatges que poden ser més distesos en el temps, més atemporals, que es poden anar traient i que pots combinar perfectament amb el tema del dia a dia i amb la feina de tenir també clares les que hi ha més d'una prioritat amb treure un diari, no? Que hi hagin espais dintre de premsa, dintre de televisió, on es cedeixi també, no només els mitjans per als periodistes, sinó per la gent que consumeix o que és usuària de mitjans de qualsevol tipus, doncs que tingui l'oportunitat també de veure prismes que no són el que li el farà aixecar-se cada dia, pues, avui passarà això o ha passat això.
Sí, la immediatesa de la que parlàvem ha castigat, per exemple, el món dels ultres, perquè fa un any que vam tenir un cas molt sonat, que va ser la mort del Jimmy allà a Madrid. Es va tractar amb aquest, bueno, amb aquesta tònica de ha passat això, informem i ja està, i no tractem tot el que hi ha al darrere. I és la tònica amb la que s'ha anat tractant la temàtica dels ultres, és a dir, una agressió, una baralla, però no s'ha analitzat, que era la nostra intenció, analitzar tot el que hi havia darrere. I com passa amb els ultres, passa amb moltíssims temes que formen part de l'agenda d'actualitat i que no s'analitzen en profunditat i que són imprescindibles per entendre'ls.
A vosaltres, com és que us va interessar aquest tema? Què és el que us ha portat fins a aquests grups?
Bueno, va ser arran d'un cas que va haver-hi una manifestació que vam anar en suport d'uns joves antifeixistes que, bueno, se'ls acusava d'haver participat en una agressió contra un grup nazi. I bé, doncs ens va sorprendre que, tot i que en aquell cas actuaven a títol individual, se'ls descrivia com a membres d'una graderia ultra, que són els desperdicis que suporten el Club del Sant Andreu. I bueno, tot el retrat que es feien d'ells com a ultres i on estava aquesta barrera de l'activisme polític o l'actuació com a part d'una graderia ultra, i bueno, a partir d'aquí doncs vam anar investigant sobre el tema i va sortir el tema dels ultres.
Del tema dels ultres a la primera divisió se'n tracta, però se'n tracta informativament i molt puntualment, com comentaves tu abans, Sandra, no hi ha un treball de fons, però també hi ha grups ultres en categories més baixes, és el tema d'estudi del vostre treball. Estem parlant de categories catalanes, de tercera divisió, categories territorials, vull dir que també hi ha grups que es manifesten a la grada amb sota aquest paraigües. Hi ha diferències entre els grups ultres de primera divisió i les altres categories, o estan tots sota el mateix patró?
Òbviament hi ha diferències, o sigui, el nostre reportatge neix també en el sentit que per nosaltres el futbol és un espai de socialització, o sigui, em costaria citar un lloc on els diumenges es poguessin reunir tantes persones en un mateix lloc i poguessin, encara que la prioritat no sigui interactuar entre ells, però sí que hi ha un moment d'intercanvi d'idees, intercanvi d'impressions. I llavors, clar, quan tu parles de la realitat d'un territori, aquesta realitat és diversa i és paral·lela a la societat. Si la societat és diversa, el futbol serà divers. Òbviament, les condicions en les quals s'expressen els ultres a primera divisió és molt diferent en categories inferiors, ja sigui per la via de que està molt més mediatitzat. És molt fàcil que a qualsevol persona que tu li preguntis pel carrer et sàpiga dir el camp on juguen els diferents equips, les seves alineacions. Si vas a segona, el coneixement baixa molt menys. Les càmeres que graven aquests partits són molt menors, els controls policials són molt menors. Llavors, les condicions en les quals es desplega aquest viure el futbol com el viuen els ultres, més enllà de les etiquetes violentes que puguin sortir els mitjans, canvia radicalment.
I evidentment també la relació i el vincle emocional o social amb el club i amb, la, amb el club com a equip i amb el club com a institució també, no? L'arrelament que té dintre d'un barri, d'un poble, d'una ciutat, un club de segona on cada diumenge tu coneixes la gent que hi va al camp i tu t'hi relaciones i a més el club també et promociona i t'ajuda o simplement ja li va bé o que hi hagi gent a la grada animant i donant aquest caliu, doncs també afavoreix això, a diferència dels clubs grans on el tema de la comercialització del futbol com a espectacle de cara a sortir a la televisió o a vendre productes fins i tot, doncs també fa que la relació amb el club o amb els jugadors o amb la mateixa grada que se sabrà al teu costat quan vagis a animar és diferent, no? Llavors això, el clima és bastant diferent també.
Els elements que defineixen aquests grups, vosaltres en el reportatge parleu del comportament, de la seva estructura, de la figura del líder, tot això es va reproduint. Quins són els trets que els defineixen?
El tema de l'estructura i del líder no és representatiu de tots els clubs, perquè sí que hem parlat amb algunes graderies que són d'estructura més horitzontal, altres que són que la figura del líder és molt palesa. Jo no crec que hi pugui haver un model fix en aquest sentit, però sí que bé, el que ja és una cohesió interna molt forta, és el que dèiem d'un espai de socialització, que la graderia és el jugador número 11, que aquesta unitat interna, 12, cert, aquesta unitat interna doncs és imprescindible quan parlem d'una graderia ultra, és una manera de viure el futbol i interpretar-la o introduir-la dins la dinàmica de vida quotidiana. Per tant, això és el que tenen en comú tots ells.
S'entendrà que aquests grups són comunitats, o sigui, de la mateixa manera que tu pots definir-te com a periodista, com a advocat, com a comunista, aquesta gent es defineix com a... ells són el futbol. Per ells la seva vida és la comunitat amb els amics que tenen i ells treballen tota la setmana pel diumenge anar a recolzar el seu equip per viure'l, per fer la prèvia, per fer el cortejo, que se li diu, que és quan van del bar al local que tenen fins a l'estadi, amb les bengales, amb els càntics, amb tota la litúrgia que comporta un partit. Per ells el protagonista de la seva vida és això.
Però penseu que a aquests grups els interessa l'esport, els interessa el futbol, o és una excusa, simplement?
Totes dues, poder.
O sigui, sí, òbviament els interessa el futbol, però és més enllà del partit. O sigui...
Però el futbol entès com a esport, o espectacle.
Com a esport, també com una cosa a la qual seguir incondicionalment, no? O sigui, tant se val que en aquell partit no guanyi el teu equip o no s'hi jugui res, no? L'important és que tu estiguis allà per animar-ho i per viure'l també, no? Encara que potser et perdis el gol que fa...
Pesa més la germanor que l'espectacle. Sí. O sigui, ells parlen de la gent, a vegades quan se sent un comentari es veu el Barça i diu això sembla l'òpera, per ells això és una blasfèmia.
O sigui anar a veure un partit tranquil·lament és
impensable.
No, inconcebible. Són els comepipes, aquests.
Exacte. Ho critiquen moltíssim, això. Fins i tot hi ha enfrontaments o interpel·lacions a la resta de la grada quan en un moment X la gent s'asseu i es relaxa.
Exacte.
De fet, els ultras no s'asseuen mai i hi ha bronques quan un dels ultras a la graderia s'asseu. És com si ets ultra, t'aixeques i no pares d'animar, perquè és incondicional, passi el que passi, sigui vinculant o no el partit a la classificació de l'equip, és igual, tu has d'estar allà i has d'estar animant.
I és inevitable que hi hagi ultras al món del futbol?
Sí, jo crec que sí,
inevitable com si fos una cosa desitjable que fos evitable, però en el sentit de que és... pot continuar, o sigui, és difícil que...
Però, és com el futbol sense pilota no pot existir, doncs el futbol sense ultras crec que tampoc, però no per res, sinó simplement perquè és un espai en el que es generen vincles socials, i per tant aquests vincles socials deriven en una unitat molt forta que són els ultras, però és el que deia l'Alba, no creiem ni que s'hagi d'evitar, ni que simplement és una cosa que succeeix quan moltes persones s'ajunten entorn d'un espai que és una graderia.
I tots tenen una orientació política?
No. Nosaltres el que hem vist amb l'experiència que tenim arrel de parlar amb diferents grups d'aficionats, ultras, supporters, que seria una altra categoria, és que totes les graderies que s'organitzen es cohesionen a través d'un ideal. Aquest ideal pot ser polític, pot ser una grada antifeixista, pot ser una grada de mercat contingut social, pot ser una grada d'un perfil més nacional, es poden cohesionar a través de jo sóc independentista o jo no sóc independentista, sóc pro-espanyolista. Totes les grades es cohesionen a través d'un ideal. El barri pot ser un altre, és el cas de, per exemple, el cas del Vistalegre, amb el qual vam poder tenir contacte, la Marea Azul, que no es podrien definir com ultres, és una cosa que va i entra, es volen referència amb els ultres, però són més de gaire suporters. Aquesta gent es cohesiona a través del barri, que és el barri a Vistalegre, i ells són de barri. I tu pots trobar-hi gent que vota PP i gent que vota les CUP, però en aquell moment, els diumenges, es posen tots la samarreta i és el barri i la lluita per defensar el seu barri i l'equip del seu barri.
Bé, ara sí que tenim en comunicació Josep Gimeno, que és el cap de continguts de Cugat.cat i que ha estat membre del jurat d'aquest premi en representació precisament de Cugat.cat. A més, és membre del grup Barnils. Josep Gimeno, bon dia. Hola, bon dia.
Bon dia.
Ah, ara sí, et sentim, ara et sentim clar. Explica'ns el perquè d'aquest premi, Ramon Barnils.
Doncs mira, bàsicament perquè és un treball que vam considerar des del jurat que tenia qualitat, és a dir, que tenia aquest objectiu d'intentar treure a la superfície alguna realitat amagada de la nostra societat, que és un dels objectius del periodisme d'investigació. Després, perquè estava molt treballat, hi havia diverses fonts, es veia que els tres autors havien escarbat, és a dir, s'havien allunyat de les fonts simples de recórrer a internet i que havien trepitjat terreny i havien anat a buscar aquesta informació, i després perquè tractava també un tema d'actualitat. I aquests tres punts són els que vam fer decantar la balança cap a aquest premi, tenint en compte que a més hi havia diversos premis diversos treballs en aquest jurat de qualitat. Per tant, no va ser una decisió fàcil, vull dir que s'ha de posar en valor la feina que han fet ells tres.
Ah, perquè es van presentar uns 16 treballs.
16 treballs, sí. No sé exactament, però hi havia treballs molt ben elaborats, també que responien a aquests tres ítems, no? De qualitat, de buscar altres fonts, d'escarbar, de temes d'actualitat, però a l'hora de trobar-nos al jurat, doncs vam decidir, finalment, per aquest treball dels ultres en el món del futbol català.
I el jurat també els va sorprendre el fet que fos un treball de tres estudiants al treball de final de grau?
Nosaltres, quan vam participar, no sabíem que primer que eren tres autors i que eren estudiants, perquè quan t'entreguen el treball, s'entreguen pseudònim, de manera que tu, quan valores els treballs, desconeixes qui és la persona o les persones darrere. Sí que és cert que ho vam poder més o menys intuir per algun detall que ens va semblar que ha tingut alguna dificultat per accedir a alguna font, per exemple, a Mossos d'Esquadra, la qual cosa ens va fer sospitar que potser eren estudiants o acabats de llicenciar, perquè a vegades pot haver una certa dificultat de tenir algunes fonts quan ets estudiant. Però vaja, que fins que no es va decidir el premi i després ens van dir qui eren, no ho vam saber, vull dir que vam tractar tots els treballs per igual.
Aquest premi és un premi que s'ha tornat a recuperar, el Premi Ramon Barnils?
És un premi que va existir en el seu moment, que va la revista El Temps, dintre del marc dels Premis d'Octubre de València. Si no, l'any 2008 es va deixar de fer. I un dels objectius que tenia aquest any el grup Barnils, dintre dels diversos objectius que té al llarg de l'any, va ser recuperar aquest premi. Quan es va posar sobre la taula la possibilitat de recuperar-lo, es va començar a treballar en buscar patrocinadors i altres entitats que hi volguessin ajudar, i un cop es va assolir l'objectiu de garantir unes bases econòmiques decents, es va decidir tirar endavant. I des del grup, la veritat és que estem supercontents perquè hem aconseguit recuperar un premi amb el nom de Ramon Barnils i que ara, amb aquest primer premi entregat de la recuperació, estem convençuts que això tindrà una bona trajectòria i que anirem descobrint treballs de qualitat al llarg dels propers anys.
Molt bé, doncs t'agraïm que ens hagis acompanyat uns minuts aquí en aquest tema del dia parlant amb els guanyadors d'aquest premi de periodisme Ramon Barnils. Gràcies i molt bon dia, Josep.
Bon dia a vosaltres.
Bon dia. Precisament estem a l'estudi Ramon Barnils de Cugat.cat. Jo no sé si teníeu alguna referència abans de presentar-vos aquest premi. No.
Bé, a veure, per nosaltres el Ramon Barnils el considerem un referent per portals com, per exemple, Mediacat, el qual els seguim molt de prop perquè trobem que fan una feina molt, molt necessària i molt ben feta, que a part també ens ha ajudat molt al nostre reportatge, perquè per exemple quan va succeir el tema del Jimmy, que nosaltres ja havíem iniciat el nostre reportatge i ens va esclatar just a mitges, es va fer un seguiment molt acurat del tema i ens va ajudar a interpretar també com els mitjans s'havien precipitat en donar segons quines versions i a l'hora tal, i considerem que sí, que el Grup Ramon de Granier fa una feina molt lloable.
El Josep parlava abans de les fonts que heu tractat. Expliqueu-nos una miqueta quines han estat aquestes fonts que, amb les quals hi heu treballat.
Bé, o sigui, principalment han sigut diferents persones integrants o que han estat a prop o al voltant d'aquests grups que parlàvem, del qual parlem al reportatge. Hem parlat també amb el Carles Vinyes, que és sociòleg i historiador a la Universitat de Barcelona i que coneix molt bé el tema de futbol i les graderies de futbol espanyoles. I hem parlat amb el
Sergio Levinsky, que era un sociòleg argentí especialitzat en temes esportius allà a Argentina, on els grups ultras doncs són bastant importants en l'actualitat del futbol. I també amb gent d'UCFR, contra el racisme
i el feixisme, que estan també treballant en temes de graderies i com succeeix, no, el tema del feixisme i com transcendeix això dintre del futbol, fora i en grups.
Això que comentava de que amb els Mossos no havien tractat la font directament, s'ha de posar en context en el sentit que nosaltres som estudiants i els Mossos, si no vens d'un mitjà acreditat, et posen moltes traves a l'hora de parlar amb ells, i després també s'ha de posar en context que aquest reportatge es va fer l'any passat, en el qual va coincidir amb els atemptats de Charlie Hebdo, i llavors l'opacitat dels cossos de seguretat sobre els protocols d'acció en tot el que és un partit de futbol, que és un esdeveniment públic i que té uns operatius que en aquell moment ells justificaven que no podien fer-los públics o no volien donar informació al respecte perquè consideraven que era un risc. Llavors, és una cosa que de cara a la publicació del diari ara intentarem, ara ja amb el suport d'un mitjà que sempre ajuda, intentarem donar-li un plus.
Sabeu quan es publicarà el reportatge? No, encara no teniu...
No, això no, ens hem de reunir data. Més i dependrà també una mica aquestes dinàmiques que parlàvem abans de temps i espai.
Uh-huh. Per cert, heu fet treball de camp, això significa que heu sortit del que se suposaria una redacció o d'un espai tancat de treball, heu estat a les graderies d'alguns d'aquests camps de futbol i amb aquests ultras. Uh-huh. Sí, expliqueu-nos una mica l'experiència.
Consideràvem que era molt imprescindible, que si parlàvem d'una cosa l'havíem de veure, i sí que és cert que hem estat a dues graderies dins del col·lectiu amb els ultras, és a dir, vam fer el contacte per fer una entrevista i a partir d'aquí inclús una de les dues graderies ens va dir: si parleu de nosaltres ens heu d'acompanyar en un partit i heu de veure com actuem. I a partir d'aquí doncs hem estat a dos partits amb ells i amb un altre doncs hem estat com una mica més espectadors externs, però sí, hem vist les dinàmiques i tot el que parlem i tot el que descrivim és font primera, ho hem vist nosaltres amb els nostres ulls.
Estem acabant molt ràpidament, ens queden segons. Alguna conclusió a la que hagueu arribat després d'aquest reportatge?
El futbol no és diferent a la societat. Llavors, això que es diu a vegades, no, els ultras són violents. Bé, la societat té una part de violència. Per tant, també les reflexions que es facin en aquest aspecte s'haurien fet de l'altre. I dos, aquests reportatges s'han d'aprofundir. Moltes vegades hi ha temes complicats que no es pot quedar en un parell d'imatges de televisió. I per això considerem que Prisma Investigació i la feina que es fa des de mitjans com el Ramon Barnils és molt necessària, i més avui en dia.
I a vegades doncs... és tan fàcil com anar-hi i buscar...
I buscar la informació en directe. Moltíssimes gràcies als tres, a la Sandra, a l'Alba i al Gabriel, i felicitats novament.
Moltes gràcies.
Bon dia.